Al matí, amb Raquel García.
I avui us volem explicar com funcionen els premis de la Fundació Romper Barreres, una entitat que treballa per difondre el coneixement i l'ús de la tecnologia de suport a les persones amb discapacitat, a les seves famílies, als professionals i també a les entitats. I és que, atenció, a l'estat espanyol més de 30.000 persones menors de 15 anys tenen problemes de comunicació. La seva discapacitat els impedeix parlar. Un d'ells és en Leo, un nen sabadellenc de només 5 anys que pateix la síndrome d'Angelman, una malaltia genètica estranya que afecta un de cada 20.000 naixements. Avui ens visita el seu pare, l'Òscar, perquè volem que ens expliqui per què es presenta en aquest concurs per aconseguir un comunicador. Bon dia, Òscar.
Hola, bon dia, buenos días. Bueno, para conseguir comunicador no, porque nosotros ya tenemos comunicador. Es para, básicamente, uh-huh. Pues para participar y cuando participas en algo quieres ganar y ganar el premio que la Fundación otorga.
Perquè explica'ns això, primer de tot, com es troba també el Leo?
Leo bé. Su estado dentro de salud, dentro de lo que conlleva el síndrome uh-huh. de Angelman, pues está bien. Sí que es cierto que en esta primavera ha tenido pues unas crisis de epilepsia. Uh-huh. Siempre en la primavera pues el cambio de tiempo crece, se descontrola un poquito la medicación, pero dentro de lo que cabe, contentos. Está bien, estable.
Clar, i explica'ns com l'afecta la seva malaltia, no? Doncs a nivell això, comunicatiu, motriu...
Bien, el síndrome de Angelman hace que Leo sea un niño totalmente no verbal. Él no expresa sonidos, pero no verbaliza ninguna palabra. Hay niños con síndrome de Angelman que sí que consiguen decir pues unas cuantas palabras, pero no es el caso de Leo. Aparte, pues eso, a Leo pues el síndrome de Angelman le hace ser un niño dependiente uh-huh. total, con una discapacidad tanto física como cognitiva bastante elevada.
Uh-huh. Clar, aquesta incapacitat, no?, a l'hora de comunicar-se amb vosaltres, què genera? Tant el Leo, no?, el vostre fill, com a vosaltres. Suposo que moments de frustració, no?, de nervis...
Pues esta es la primera pregunta que nos hicimos cuando nos dieron el diagnóstico. Nos dijeron que Leo sería un niño no verbal. Y claro, la incertidumbre era cómo íbamos a hacer para hablar con Leo, ¿no? Cómo íbamos uh-huh. a comunicarnos, cómo él nos iba a expresar pues lo que él necesitase, o sobre todo lo que más nos preocupaba era uh-huh. sobre el dolor, de cómo nos puede decir que se encuentra mal, que le duele algo. Entonces, bueno, entrando en la Asociación Nacional del Síndrome de Angelman, pues ya por contacto con otras familias, uh-huh. estaba el sistema antes de intercambio de imágenes, de pictogramas, se llamaba PECS, luego ya entró la tecnología y bueno, pues actualmente estamos con el comunicador, uh-huh. está dando bastante resultado y contentos.
Doncs escoltem perquè tenim un vídeo on expliques també, doncs, i també és el vídeo que has compartit, no?, per participar doncs en aquests premis.
Hola, yo soy Leo y tengo 5 años.
Acabas de escuchar la voz de mi hijo Leo gracias a la tecnología de apoyo. En este caso, mediante un comunicador dinámico con salida de voz y un software llamado Grid for iPad, hace que Leo tenga la oportunidad de poder comunicar.
Cuando Leo tenía 11 meses, le diagnosticaron síndrome de Angelman. Desde ese momento, gracias a su ímpetu, esfuerzo y trabajo, no ha dejado de superarse. El síndrome de Angelman hace que, entre otros síntomas, Leo sea un niño no verbal. ¿Os imagináis vuestra vida siendo conscientes de todo lo que ocurre a vuestro alrededor y no poder expresar vuestras necesidades, inquietudes, sentimientos, preferencias, si te duele algo? Nerviosismo, frustración, ansiedad y problemas de conducta aparecieran rápidamente por falta de comunicación. De aquí la importancia de que Leo disponga y aprenda a utilizar la tecnología de apoyo para tener voz.
Cuando Leo cumplió 2 años, conocimos la tecnología de apoyo y, conscientes de su intervención temprana, decidimos implementar un comunicador dinámico en casa. Sabíamos las dificultades... Sí, eras pequeño, Leo. Sabíamos las dificultades de aprendizaje a las que nos enfrentaríamos, pero con ilusión y confiando siempre en las capacidades de Leo, fue una de las mejores decisiones que pudimos tomar. ¿Qué quieres?
Doncs ara escoltàvem també el Leo, la teva dona. Clar, Òscar, és un procés, un aprenentatge. Avui has portat el comunicador. El Leo, com es defensa, no?, amb aquesta tecnologia?
A ver, evidentemente es un proceso, pero como cualquier niño normotípico, nosotros ahora con su hermano Neil lo hemos vivido una paternidad diferente y hemos visto el tema de la comunicación diferente con Leo. Cualquier niño normotípico o neurotípico, hay que decirle muchísimas palabras a diario, miles y miles de palabras, no nos damos cuenta, pero desde que nacen estamos hola, ¿cómo estás? Te quiero, vamos a verbalizándole, y cuando ellos tienen un año o año y medio, pues empiezan ellos a verbalizar, papá, mamá, agua, hola, son las primeras palabras que comunican, ¿no? Pues en el caso de Leo igual, ¿no? Con el comunicador pues funciona un poquito igual. No esperemos a que Leo, nada más por darle un comunicador, ya comenzará a comunicar, ¿no? Porque necesita un proceso de aprendizaje. Primero es entender que este comunicador va a ser su voz, va a ser su manera de comunicar, que tiene algo donde poder decirnos que lo que necesita. Entonces, evidentemente, se hace pues mediante profesionales, ¿no? Y nosotros en casa, que nos hemos formado un poquito, pues le vamos modelando este vocabulario, ¿sí? Y dándole el ejemplo, la muestra de cómo se va a comunicar con ello. Empezó con 2 años y, bueno, no a pesar de sus dificultades motrices, de motricidad fina, pues está avanzando mucho y bueno, aún no ha explotado todo su potencial. Es pequeño, tiene 5 años, pero esperamos que sea un gran comunicador con su dispositivo.
Però és el que deies, no? Necessita, doncs, això, més temps, més paciència, més recursos per, doncs, això, doncs, aconseguir, no? Aquesta comunicació. Com funciona aquest comunicador? Hi ha uns pictogrames? Com funciona?
Sí. A ver, el formato es una tablet, ¿no? Porque nos hemos encontrado momentos que hemos ido a no sé, a tomar un café, a merendar, nos dic, "Oi, estos niños con las tablets, ¿cómo están para comer?"
Aquí volia ser una mica, doncs, això, doncs, crític, no? Donar un toc d'atenció que a vegades, no? Sempre, doncs, posem en el punt de mirar els pares i, en canvi, per ell no és un joc, és una manera, no? De facilitar la seva comunicació.
Yo lo entiendo porque es el propio desconocimiento, ¿no? No estamos habituados. Vemos a una persona invidente con su bastón y sabemos que es invidente, que va con su bastón, no pasa. Una persona que usuaria de silla de ruedas, pues igual, pero ahora esta tecnología, estos comunicadores, pues a veces lo lleva colgado y es eso, nos hemos encontrado situaciones, mira, estos niños con la tablet, no, y entonces aprovechamos, no nos sienta mal, al revés, aprovechamos para educar, a las personas que no lo conocen, ¿sí? y realmente ves cómo se interesan, ostras, cómo funciona, pues mira, estos son unos pictogramas, es un programa informático, va en una tablet, aquí tenemos pues los pictogramas, los pronombres, los verbos, un montón de carpetas. Entonces, por ejemplo, de comida, de bebida, de ropa, de colores, tenemos miles de palabras. A medida de que Leo ha ido creciendo en conocimientos y usando el comunicador, pues también el comunicador se ha ido ampliando en vocabulario. Entonces, por ejemplo, por Leo, pues puedes decir, yo m'agrada. Me gusta el pan.
Apropa el comunicador al micròfon, perquè així ho escoltaran els oients.
Ara, jo necessito aigua.
Clar, tothom es pot fer una idea. Clar, jo necessito aigua, no? Una cosa tan fàcil, tan senzilla, però que abans era impossible, doncs, que el Leo, no? Us expliqués aquesta necessitat.
Ara Leo lo usa un poquito como los indios, ¿no? Pues
claro, ja m'imagino. Té 5 anys
i
té aquesta malaltia. Ara després en parlarem també, perquè el Leo va a l'escola i també volem que ens expliquis com funciona, no? També aquest aprenentatge. Però tenim avui a l'Ainhoa Morán, que és la patrona també de la Fundació Romper Barreres, que és l'entitat que treballa i que fa aquests premis, i nosaltres volem conversar amb ella. Ainhoa, buenos días.
Hola, bon dia, què tal, com esteu tots?
Doncs amb moltes ganes de descobrir, que ho hem fet a partir de l'Òscar, la vostra entitat, no? La vostra fundació. Expliqueu-nos, perquè tothom que posa en el punt de mira la tecnologia com un aspecte negatiu, vosaltres reivindiqueu, no?, les possibilitats que ens pot oferir la tecnologia per millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat.
Correcte, d'això es tracta, Raquel. Mira, l'exemple de l'Òscar i del seu fill Leo, que és molt semblant a altres que estem vivint aquests dies amb la candidatura dels premis, és precisament un gran exemple del que la tecnologia de suport pot fer per a les persones amb discapacitat, de qualsevol tipus de discapacitat, no? De fet, tots nosaltres acabarem tenint algun tipus de discapacitat perquè la nostra edat cada cop s'allarga més i arribarà el moment en què hi ha coses que no podrem fer només amb les nostres capacitats de sèrie, per dir d'alguna manera. Llavors hem de posar totes aquelles eines a l'abast perquè la gent les conegui, perquè puguem fer difusió i també formació de que aquestes eines existeixen. I exemples com el del Leo, que des de ben petit està fent servir, per exemple, comunicadors augmentatius, pot engrescar i ajudar a altres persones que potser no saben d'aquesta tecnologia i que els pot ajudar molt per fer que que aquest nen cada cop i aquestes persones cada cop puguin ser més autònomes i superar totes les barreres que en tenen, perquè, uh-huh. perquè en tenen. Tots en tenim, però ells encara en tenen més. I amb la tecnologia de suport tot això es pot aliviar una mica i fer que les persones siguin més autònomes, que d'això es tracta, no? Uh-huh.
És a dir, que també doncs, fomenteu aquesta visibilitat, no? aquesta pedagogia, no? a l'hora d'entendre també la realitat, les barreres que tenen aquestes famílies. Explica'ns també alguns dels casos, no? que també participen en aquests premis, perquè ens fem una idea.
Doncs mira, els premis, que aquesta és la decena edició que s'està fent, i de fet és la que de moment més participació estem tenint, estem supercontents de com han anat en aquesta decena edició, el que veiem sempre són aquelles històries tant individual com col·lectives, perquè el premi està organitzat tant per persones individuals, com és el cas de l'Òscar i del Leo, com per entitats que treballen amb diferents usuaris. I, uh-huh. i el que veiem és poder aprofitar la tecnologia, doncs, com en el cas del Leo, per comunicar-se, però també per accedir a una feina, per fer una carrera universitària, per, malgrat que no puguis tenir una parla, poder uh-huh. comunicar-te amb la resta de persones, o per accedir a controlar tots els dispositius de casa teva. És a dir, la tecnologia t'ha d'ajudar, i les que estem veient són exemples on les persones són més autònomes, poden decidir què fer, com fer-ho i quan fer-ho, com podem fer uh-huh. la resta de persones neurotípiques que no tenim dificultats. I aquests són els exemples que veiem. Alguns els utilitzen més a l'aula, i llavors uh-huh. és un ús col·lectiu on tots els nens aprenen. En aules potser que estan barrejades amb nens neurotípics o persones grans que no tenen problema, i altres que sí. També ho veiem, per exemple, en aules o en centres de persones grans que també fan servir la tecnologia de suport, doncs, per exemple, per recuperar la memòria o per treballar la memòria en casos d'Alzheimer, per exemple, també ho veiem. I intentem arribar allà on realment, i el que no arribem amb els exemples que ens puguin arribar amb els premis, uh-huh. sí que ho fem mitjançant també el que tu deies abans, no? donar a conèixer. Pues fem també des de l'organització, de la Fundació, fem diferents tallers, diferents cursos, i des de l'any passat, i l'any vinent serà la propera, la segona edició que fem també d'una formació que dura 3 dies, que està pensada també pels professionals, perquè és molt important que ajudem els professionals a donar a conèixer els seus usuaris i els seus pacients que existeix aquestes tecnologies, i estem organitzant uns congressos, que l'any vinent serà el segon congrés internacional de tot el sud d'Europa, per parlar de comunicació alternativa, augmentativa i d'altres tecnologies de suport que poden permetre que les persones doncs, puguin superar aquestes barreres amb les que es troben.
Clar, jo ara penso, mentre anaves parlant, no, de totes les aplicacions, de totes les possibilitats que té aquesta tecnologia, ara pensava també en un gran famós, no, l'Stephen Hawking, el científic, no, que també utilitzava un tipus de comunicador. Clar, és de fàcil accés? A quin preu tenen també doncs, aquests accessoris? Suposo que hi ha moltes famílies que potser no poden accedir-hi, no?
Totalment. Aquesta és una de les 3 vies que també com a fundació volem fer, i fem, intentem fer tant com podem, que és parlar amb els poders polítics, amb els que realment fan les lleis i ens ajuden a que realment hi hagi tecnologies com aquestes que haurien de tenir un IVA superreduït, per exemple, i no ho tenen. Aleshores estem parlant de dispositius que realment tenen un preu molt elevat, que és injust, perquè igual que poden afavorir el que et compris unes crosses quan no pots caminar o una cadira de rodes, no s'està afavorint que puguin tenir un dispositiu de comunicació. És com si la comunicació no formés part de l'individu, quan realment t'has posat un exemple molt clar, no? De Stephen Hawking, imagina que no hagués pogut parlar. Imagina que no hagués pogut tenir un sistema de comunicació com el que tenia, el que ens haurien perdut, no? Doncs hi ha moltes persones amb altes capacitats que, pel que siguin, han tingut una dificultat i no tenen aquest poder de parla o aquest poder de moure's, i si no posem la tecnologia a l'abast perquè realment reivindiquem que són persones que tenen el dret de comunicar-se, ho tenen molt difícil. I aquests dispositius, bueno, segur que l'Òscar t'ho podrà dir, són dispositius que tenen un cost elevat i que estem mirant de que aquestes coses canvien, de que realment puguin tenir un IVA superreduït o que tinguin algun tipus d'ajuda per part de l'Estat per tal que tothom hi pugui arribar, perquè és molt important.
Doncs des d'aquí també gràcies per doncs, explicar-nos tot aquest món que desconeixíem, i sobretot explica'ns, Ainhoa, per tancar aquesta entrevista, què hem de fer si volem participar en aquest concurs, en aquests premis, i què és el que guanyaran aquestes famílies, no? Guanyi el Leo o qualsevol dels altres nens que participen.
Doncs mira, en aquest moment tenim 61 candidatures ja presentades, de les quals 47 són de la categoria col·lectiva, és a dir, són entitats o fundacions que estan explicant com fan servir la tecnologia de suport amb els seus usuaris, i 14 són individuals, com és el cas de l'Òscar i del Leo, que avui ens acompanyen. Que podeu fer és entrar a la web de romperbarreres.org, buscar la categoria individual o la categoria col·lectiva i fer una revisió de tot el que es presenta, que realment és molt maco tot el que hi ha, i escollir la candidatura que més us agradi i votar-la, o les candidatures, perquè podeu votar a més d'una. No podeu repetir el vot, però sí que podeu votar a més d'una. I també una altra manera que teniu de col·laborar és fent-vos socis de la fundació. Som una fundació petitona, que realment vivim de la dedicació dels patrons i d'alguns voluntaris, i si voleu també una manera que es pot col·laborar és fent una petita donació perquè puguem tirar endavant més projectes. Per exemple, tenim en mans un projecte molt maco que segurament fins i tot el Leo podria fer servir més endavant, que és la de posar veus infantils als comunicadors dinàmics. El comunicador que està fent servir el Leo té una veu sintètica de persona gran. Nosaltres estem fent un projecte que ja l'hem fet en les veus d'euskera i de castellà, que es poden descarregar gratuïtament des de la web, ho fem lògicament sense cap tipus de lucre, i fent tot el desenvolupament. I ara estem preparant la versió en català perquè tots els nens i nenes que han de fer servir el comunicador puguin triar una veu infantil que sigui molt més acorde amb la seva necessitat en aquell moment i que a més pugui parlar amb el català o amb el castellà o amb la llengua que realment s'hi trobi més a gust. Llavors això només ho podem fer amb la col·laboració de tots vosaltres.
Exacte, fer doncs accessible. I quin és el premi? Què és el que s'enduran aquestes famílies?
Per la categoria col·lectiva tenim dos premis. El primer premi s'emportarà 5.000 euros i material de suport, també valuat en els 2.000 euros, i el segon guanyador tindrà 3.000 euros i també material de suport d'uns 1.200 euros, 2.000. A més, tindran el pagament de tot el viatge que sigui fins a l'entrega de premis, que es farà el proper 19 d'octubre. I en el cas de la categoria individual, només hi haurà un guanyador, i aquest tindrà un premi metàl·lic de 2.000 euros, més una tablet, i també pagarem tot el que sigui l'estança i el viatge per poder recollir aquests premis. Però sobretot el que per nosaltres és més important i conscient que és un premi molt gran, és que puguin ensenyar a tothom com fan servir la tecnologia de suport, realment que puguem veure a l'ús real d'aquests nens, d'aquests adults, d'aquestes persones que gràcies a això donen exemple i ajuden a moltes altres persones que ho podran aconseguir.
I tant, com estem fent avui. Moltíssimes gràcies, Ainhoa, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia, Raquel.
Una abraçada, que vagi molt bé. Clar, m'imagino, Òscar, que aquests 2.000 euros també us anirien molt bé per totes les teràpies, no? Tot el que necessita el Leo.
Sí, claro, és un premi important econòmic. Pero también un poco en la línea de que ha comentado la patrona de la fundación, ¿no? Es también para mí sería el reconocimiento a Leo durante todos estos años de trabajo, de ímpetu, de querer superarse. Sería un premio para él, pues, de todos estos años.
Perquè, a més, és un cas d'èxit. Fins i tot el Parc Taulí va reconèixer, ¿no?, l'evolució de Leo. Explica'ns això.
Bueno, nos llamaron desde el CDIAT del Taulí. Querían exponer un caso de éxito en el abordaje sobre una enfermedad minoritaria y pensaron en Leo, en cómo se está abordando todo su vida terapéutica, ¿no? Digamos, su vida también médica y su mundo escolar, todo su entorno, cómo está funcionando y cómo hemos hecho para sacar el máximo potencial de Leo. Para nosotros fue una llamada importante que nos gustó,
y
de orgullo y muy contentos.
Perquè explica'ns també com s'està adaptant, no?, a quina escola va, a que és una escola ordinària, no?, com està, doncs, això, com ha estat rebut, no?, per la resta d'alumnes.
Ha estat recibido como otro niño cualquiera, o sea, no... Leo acude al Colegio Escola Teresa Claramunt, de nuestro barrio, de Gracia, y, bueno, pues desde el primer momento, pues... Eso ha sido acogido como otro chico cualquiera. Nosotros explicamos a la dirección la casuística de Leo, cuáles eran sus necesidades, cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades, ¿no?, a la hora de entrar en el colegio. Y bueno, pues entró desde el primer día con el comunicador.
Ben rebut, o sigui,
sí,
no hi ha hagut problemes
per
part ni del professorat.
No.
Fins i tot em sembla que vosaltres vau fer una formació, no? Vau
correcto,
pagar una formació al professorat.
Claro, desde el colegio nos decían que podían pedir la formación, ¿no? Pero sabemos que esto tarda, ¿no? Puede tardar un año, dos años, tres años y luego denegártela. Entonces nosotros, a través de un proyecto de nuestra pequeña asociación, pues hemos podido pagar tanto a la directora como a todos los profesores que están con Leo, y su velladora y profesoras de educación especial que dispone el colegio, pues esta formación. ¿Por qué nos surgía? ¿Por qué es importante para Leo? Porque merecía la pena hacer esta inversión. Y agradecidos también a los profesores, porque esta formación la han hecho fuera de su horario laboral. Entonces ya te dice mucho de su implicación y de las ganas que tienen de ayudar a Leo, que es lo importante. Para les ganes d'ajudar a Leo.
Per això ens agradava avui també, doncs, que expliquessis, no?, que fessis difusió d'això, de com aquesta escola, no?, ha estat, doncs, també un exemple, no?, d'aquesta inclusió, d'afavorir, de posar tota la bona voluntat, no?
Jo crec que l'escola Teresa Claramunt és un referent en inclusió d'escolarizacions en Sabadell. A nivel de escuela estamos súper contentos, de dirección, de profesores, de compañeros de Leo. Le están ayudando muchísimo los compañeros, sus padres, las familias... tratan a Leo como un chico más, saben cómo él es, o sea, no, ni mejor ni peor, saben cómo es, y simplemente pues eso, acudimos a todos los cumpleaños, a todas las fiestas, a todo lo que se organiza, pues estamos allí y cuentan con nosotros. Y lo digo porque, hablando con otras familias, pues sí, hay niños con diversidad funcional, pues que a lo mejor no son llamados a sus cumpleaños. Entonces es una cosa de educación de los padres, y al final yo siempre digo una cosa, en el colegio se aprende muchísimos... conceptos
sí,
educativos, ¿no? Conceptos que...
El currículum,
materias, pero eso se olvida. Yo me sabía todas las capitales del mundo, pero se me olvidaron. Pero hay una cosa que queda para la persona de por vida, que son los valores que se aprenden en la escuela. Entonces, si a los chicos desde pequeñitos le inculcamos unos valores de inclusión, de respetar las diferencias de las personas, pues esto es lo que te mueve a estar a gusto en una escuela. Y doncs ja veiremos viendo año a año qué es lo que necesita Leo, qué es lo mejor para él y ya está.
I nosaltres ho explicarem aquí, al matí de Ràdio Sabadell. Moltes gràcies,
a vosaltres.
Que vagi molt bé i molta sort a això. A veure si guanyeu des d'aquí també una crida a participar.
Sí, claro, sí, os pasaré el link para que Sabadell nos apoye, pasaré el link. Y bueno, estamos en tercera posición. Nuestro objetivo es entrar entre los seis primeros, que seamos valorados por el jurado. Y ya está. Y que cualquiera de los participantes es un ganador total, porque...
Merescut guanyador, sí, i tant, sí, perquè he estat tafanejant totes, i totes les candidatures...
Totes són muy potentes, muy buenas y ya está.
I això, però nosaltres, si voleu, doncs això, a recolzar doncs aquesta família sabadellenca, és molt fàcil, doncs entreu a Premis de la Fundació Romper Barreres i allà, doncs...
O directament en nostre Instagram, que tenemos ahí el linkado en nostre Instagram, Leos Mi Ángel, o nostres redes sociales, Leos Mi Ángel, Facebook i Instagram, i tenemos ahí linkado el link para llevar la votació de Leo.
Ens ho fa molt fàcil, i total és fer doncs un clic i ajudar doncs alguna família, menys d'un minut. O sigui que, vinga, intentem ser empàtics.
Gràcies.